Tot costa.
De 5 en 5, una altra exhibició del Barça que ha tornat de les vacances recuperant el nivell espaterrant del setembre i l'octubre. Fins i tot diria que juguen a futbol encara millor que a l'inici de temporada. Els títols que acabarà guanyant els sabrem al maig, però com ens ho estem passant pel camí?
Pala Shooter, la marca catalana fabricant de pales de pàdel i pickleball, patrocinen el Tot costa.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest dijous 16 de gener de 2025, el dia després de la brillant classificació del Barça pels quarts de final de la Copa. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs que Lamine Yamal és l'home del dia a Can Barça i probablement al món del futbol després del partidàs que es va marcar ahir en aquesta golejada contra el Betis, una golejada que va servir per passar els quarts de final de la Copa. Dilluns el Barça coneixerà el seu rival. De fet, encara falten 3 eliminatòries per decidir: Athletic Club Osasuna i Real Societat Rayo a partir de 8:15 del vespre i a 10:15 de la nit Madrid Celta. Si tot va com es preveu, l'Athletic Club passarà ronda. Ja sabeu que quarts de final normalment toca el Sant Mamés.
Sí.
Vull dir que podem esperar el sorteig del dilluns, però...
Està pautat. La resta de la Copa se sorteja, però això normalment...
Els quarts són a Sant Mamés,
ja se sap.
Amb el Barça.
En fi, que de la minya mal, de la innovació tàctica d'ahir de Hansi Flick en forma de fals nou, i també, ja que surt el nom del Madrid, en parlarem bastament al Tot costa d'avui.
I avui tanquem la Copa, demà torna ja la Lliga amb la 20a jornada. L'Espanyol rebrà a les 9 el Valladolid, un altre rival de la zona baixa. Després sentirem Manolo González, el tècnic blanquiblau, que ha parlat avui, i el seu parer no és només una qüestió de fitxar jugadors, sinó de pujar el rendiment.
Sí, o totes dues coses, fins i tot.
En bàsquet, a l'Eurocup femenina, l'Uni Girona busca avui afrontejar o remuntar els 12 punts en contra que té amb el Peix Hongarès, de partit d'anada dels vuitens de final. El partit començarà de 8:15 del vespre, el podreu seguir a Esport 3. La penya ha fet oficial el fitxatge de l'escorta nord-americana d'Alicia Washington. Fins a final de temporada arriba procedent de l'Euskotren, també de la Lliga femenina.
Seguirem, evidentment, el partit de l'Uni en directe, i avui ja convocada sessió de tries en rol, també per valorar les victòries europees del Barça i la penya ahir contra el Panathinaikos i el Gran Canària, respectivament.
I en handbol, en joc el partit de la selecció espanyola amb 8 jugadors catalans, a més del tècnic Jordi Rivera, està debutant contra Xile. De moment, a la segona part, 23-17, 6 amunt els de la selecció, els d'Espanya. En waterpolo, derrota de la selecció espanyola femenina en el tercer partit d'aquesta competició davant Hongria, després dels penals. Hongria 18, Espanya 17. Els dos primers partits havien guanyat les jugadores espanyoles. I per cert que s'ha sortejat la Copa d'Espanya d'handbol, que disputen els 4 millors equips de la primera volta de la Lliga, amb les semifinals Bidasoa-Barça i Torrelavega-Granollers. Es disputen el 8 i el 9 de febrer a Lanzarote. En hoquei patins, avui s'han de jugar els partits de la sisena jornada de la Champions masculina. Els catalans a les 8 juguen el Porto Reus i a 9:15 el Noia Barça. En tennis, Badosa s'enfrontarà demà a l'ucraïnesa Marta Kostiuk en partit de la tercera ronda de l'Open d'Austràlia. Els 700 de final de la competició ja estan definits. El quadre masculí amb l'eliminació de Medvedev, 5è cap de sèrie. De la jornada d'avui també destaca que el número 1 mundial, Jannik Sinner, s'ha deixat un set en el seu accés a la tercera ronda. Destaca perquè no en perdia cap des de l'octubre. Ho ha fet davant Schoolgate.
No perdia cap set des de l'octubre?
Exactament.
Collons.
I el pilot català, el Dakar, Edgar Canet, és el campió virtual de la seva categoria de Moto Rally 2. El de la Garriga manté els 35 minuts d'avantatge a la classificació. La general de motos és cosa de Daniel Sanders. Pel que fa als cotxes, segon abandonament de Nani Roma, que podrà prendre, això sí, la sortida demà.
Queden els 60 quilòmetres d'especial de demà, de l'última etapa, però, com deia la Sònia, ja podem parlar virtualment de resultats definitius. Els comentarem en el tram final del Tot costa amb el Damià Aguilar des de l'Empty Quarter. M'agrada molt aquest nom, de l'Aràbia Saudita, que a més segurament no es deu dir així, perquè evidentment no,
Vull dir, que és Aràbia Saudita, no crec que es digui el territori amb un nom en anglès. En fi, aquest és el mapa...
Ja tu sola, mare.
Sí, no, no, és que ahir vaig
pensar... Mira que ja avui has estat callat, eh?
Ahir vaig pensar... Sí, és veritat. Ahir vaig pensar... Empty Quarter mola com a nom, però, clar, són saudites, vull dir... No sé, en fi. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dijous que té, com sempre, una pregunta per la nostra audiència.
Avui us preguntem a qui us recorda més Lamine Yamal. A Messi? A Neymar? A tots dos? O a cap dels dos? Podeu votar qualsevol de les opcions que us oferim avui a l'enquesta perquè no quedi ningú fora. Tothom pot tenir una opció.
Ha faltat una cinquena opció que era Onésimo, però ja no hi cabia i l'hem deixat. Sí. L'hem deixat.
Val,
però aquesta formaria com a cap dels dos.
D'Onésimo.
Si tu penses que Onésimo...
A Onésimo li va faltar continuïtat, però de talent, si fa no falla, ja era això.
Pots votar cap dels dos, Costa, llavors escrius a sota a les reflexions que ens podeu enviar, que estarem molt atents. Si no us sembla cap dels dos, doncs ens envieu a qui us sembla. Evidentment, pot no recordar-vos a ningú, que aleshores s'acaba el joc ràpid, però pot ser. Més enllà de que ens podeu escriure a Twitter, Instagram, que la Sònia Lear, com sempre, estarà ben pendent, recordeu que tenim el WhatsApp de l'oient, que ens podeu enviar una nota de veu explicant-nos el per què us sembla més a Messi o per què més a Neymar al 607-07-09-28.
Des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-07-09-28. 607-07-09-28.
El senyor Santi Jiménez avui mereix una rebuda especialment calorosa per la seva disciplina. Santi, bona tarda. Tot bé?
Tot molt bé.
Et trobes bé?
Sí, però clar, com ja primer perquè m'ha fet molta gràcia que ha dit la Sònia dels quarts de final que no cal sortejar-los, que això m'ha semblat
és cert, sí, sí.
Molt, molt acurat. I després tu, amb la teva història del Empty Quarter...
Sí, sí.
Ja, no, ja. Aquí no he hagut d'aixecar l'audiència.
El Costa ha decidit, no allarga ningú el sumari, ja l'allargo jo.
No, a vegades penso en veu alta i com veieu són pensaments molt poc interessants.
Bastant random, sí.
Efectivament. Senyora Mireia Vera, per posar una mica de rigor, bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé?
Molt bé.
Així m'agrada. I el senyor Jordi Grau per aportar aquell toc d'entusiasme que sempre ens va bé. Hola, Jordi.
Què tal? Com esteu? Bona tarda a tothom.
Tot bé?
Molt bé. Encantat de ser aquí.
Doncs...
Quarta temporada, crec, consecutiva en què tots els equips de quarts de final de la Copa seran de primera, equips de primera.
Però això no té cap interès perquè serà...
Ja, però jo recordo romàntics en el seu dia que defensaven aquest format de la Copa dient que era una invitació al futbol modest. I ha quedat demostrat després de 4 temporades que no.
D'acord, però com a mínim ens evitem els partits de tornada. És a dir, si han d'acabar guanyant els primeres igualment, ens evitem les tornades.
Jo crec que els futbolistes del Barbastre els hi sap greu no jugar-lo el partit de tornada. Tu sí que te'ls evites, el futbol
però
també,
els
jugadors del Barça
seva...
també. Jo crec que els jugadors dels equips modestos els hi has tret l'opció de jugar al Metropolitano, al Bernabéu...
Però llavors tu mantindries l'anada i tornada.
Jo dic que tot té pros i contres. Jo dic que es va implantar aquest model dient que era una invitació al futbol modest, com és veritat que passa en altres futbols, on, per exemple, a la FA Cup, és veritat que hi ha equips que donen sorpreses.
Ahir a França el PSG jugava contra una cinquena divisió i va acabar patint.
Aquí, després de 4 temporades, jo crec que la demostració és que quan els equips grans s'hi posen, els petits no tenen res a fer. I a mi em sembla que se'ls ha tret el futbol modest a la possibilitat de jugar en escenaris a futbolistes que no tindran mai l'ocasió de fer-ho.
Jo entenc el que dius i és indiscutible, tirant de història, però a mi em sembla que la Copa té dues parts, que és la primera en què hi ha un Pontevedra que es carrega dos equips superiors i arriba al vuitè. El Barbastre, ja en parlem. I després comença la competició seriosa des del meu modest...
I per ells també hi ha una cosa, Jordi, que és que en el sorteig pur d'abans a vegades anaven primer els equips petits al camp de l'equip gran,
sí.
S'enduien una panadera i el partit de tornada
no tenia cap interès.
No tenia cap interès. I a més els equips grans anaven...
Però crec que ho feien al revés.
Al revés, al revés. Anava sempre l'equip, sí, d'inferior categoria.
Però abans, anteriorment, era sorteig
pur.
Més pur. I que el Barça vagi a Barbastro, per Barbastro els hi suposa Igual als jugadors els hi toca el Boraviu, no en el Camp Nou.
Però,
a la directiva
el club arregla...
els hi arregla el pressupost durant 3 anys.
Sí, però tu feies les dues coses. És a dir, tu els hi arreglaves el pressupost per 4 anys i els jugadors tenien l'oportunitat de venir aquí. I el Barça va fer una cosa molt bonica, que era que es regalava entrades a gent que normalment tampoc no podien anar al Camp Nou.
I jo crec que has donat amb una cosa important, que és quan els equips grans s'hi posen. Al ser un partit únic, li donen com molta més importància i fa que passi això, no? Que no es quedin gaires primeres pel camí.
Mira, farem... que a mi ja m'està bé, quants menys partits de Copa, millor. Jo sempre he defensat que a mi és una competició que no m'agrada, però que la final és el millor partit de l'any.
Estic d'acord amb tu. Farem una cosa, que un dia convidarem a Louzan i li farem arribar les nostres idees per reformular aquesta Copa del Rei, que ja veieu que no mola tant.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Pilota de Fermín, l'envia per la Vinso, Mila Vinso! Fora de joc.
Fora de joc,
Un altre fora de joc. Mira, la Lamine Yamal està una mica desesperat. Sí,
Atenció, perquè l'àrbitre diu que és gol! Gol!
Tocava.
Lamine Yamal! Se'l mereixia, l'havia buscat per dalt, per baix, a la dreta, a l'esquerra. Amb fora de joc, sense fora de joc, d'abans o després, no hi havia manera. I finalment el VAR li ha tornat la justícia i Lamine Yamal avui marxarà a casa com a mínim amb un golet, el cinquè del Barça, per coronar una actuació absolutament fabulosa, possiblement dels millors partits de Lamine Yamal amb la samarreta del Barça. Marca el cinquè Lamine, Barça 5, Betis 0.
Claro que puede marcar una época, pero al final es... Yo veo una tontería compararlo con Messi, porque Messi es único y no va a haber nadie como él. Igual que no va a haber nadie como Iniesta, Busquets y Xavi. Al final cada uno es como es y hace su propia historia, ¿no? Y Lamine para mí es el mejor hoy en día y espero que siga así.
Doncs Lamine Yamal, protagonista indiscutible del Barça 5, Betis 1 d'ahir a la Copa del Rei. Després parlarem del partit i de la innovació tàctica de Hansi Flick, però el fet que fins i tot els seus companys no refusin, no rebutgin la idea de parlar de Lamine com un dels millors jugadors del món em fa que us pregunti, Santi, Mireia, Grau, si vau flipar amb l'actuació d'ahir de Lamine, que jo diria que fins i tot ha fet un pas més en la seva maduració amb 17 anys. Dieu-li maduració si voleu, però jo crec que a la final contra el Madrid ja hi veiem un jugador encara d'una dimensió superior. No sé on està el sostre, però que ha fet un salt encara més. I si us sembla acurat posar-lo en el debat del millor jugador del món o ens estem tornant tots bojos.
Jo no sé si és el millor jugador del món, perquè això del millor jugador...
Jo tampoc ho sé, eh?
El millor jugador del món és una cosa molt puntual i pot ser el millor jugador del món al mes de gener i després no ser el millor jugador del món quan no sé qui faci una final de la Champions i guanya. Sí, això no ho sé. Entre els millors està. El que sí que penso és dues coses. Una és, el que tu deies, Costa, de fa vertigen pensar en on té el sostre. Perquè aquest... Jo porto molts anys, com el Jordi, com vosaltres, tal, veient futbol, jo no he vist ningú a la seva edat estar a aquest nivell tan seguit tan constantment. O sigui, i hi ha una cosa que sembla que vas dir tu en l'Efecte Costa, que és que tots la gent del Barça té la por de dir, de comparar-lo amb Messi, però és que igual ens hauríem de treure el complex. O sigui, si posem el context, i després poden passar moltes coses.
No, és que a la seva edat
és
no
molt millor
ningú,
que Messi.
És que directament no hem vist ningú, perquè a la seva edat tothom està al juvenil.
Excepte Pelé, potser,
que no l'hem vist, no, com a mínim jo no l'he vist.
Excepte Miguel Rico. Però, però el cas és aquest, de dir, jo a la seva edat no havia vist a ningú en la vida fer això de... O sigui, és Boris Becker a Wimbledon... Michael Jordan, no sé, és que no li veig una... Després poden passar moltes coses, això no vol dir que pugui acabar, però és que és impressionant. El vertigen que fa és saber on està el sostre.
Jo penso que, no sé, per mi encara no és el millor jugador del món, però sí que per mi és el més transcendent ara mateix i el més determinant. És el que quan la pilota passa per les seves botes passen més coses, i crec que això el fa que sigui molt diferent. Jo prefereixo centrar-me en l'ara, en no pensar en com podrà ser, perquè crec que hem tingut molts exemples que han quedat pel camí, tot i que Lamine és molt, molt diferencial, i jo crec que és un jugador que si continua aquesta velocitat d'aprenentatge, de formació, de maduració, està cridat, com molts ja dieu, a marcar una època, perquè el que fa ell ho fan molt pocs jugadors. I com dius tu, ha fet un plus a nivell de recursos tècnics, s'atreveix a fer moltes més coses, però ara mateix és el jugador que desencalla qualsevol situació.
Segurament si juguem a preveure el que passarà ens equivocarem. Segurament si quan va aparèixer Messi, les comparacions que devíem fer aleshores amb Ronaldinho, segurament la majoria ens vam equivocar. Jo crec que el que hem de fer és comparar amb 17 anys i mig el que ell... A mi no em fa angúnia comparar-lo amb Messi, en absolut. I més amb la personalitat que ell desprèn. Fins als 17 anys i mig que ha fet Lamine Yamal, fins als 17 anys i mig que va fer Messi. Guanya Lamine Yamal de golejada.
A tomb de l'actuació de Lamine Yamal d'ahir, ens va cridar l'atenció un post de Gerard Deulofeu, l'exjugador del Barça, que es preguntava: és la fusió de Messi i Neymar? I hi afegim un post del mateix Neymar a Instagram, al compte de Lamine Yamal, dient-li: estàs molt brasiler, estàs muy brasileño. Això ens ha convidat a fer un petit joc, si voleu, de contactar amb periodistes del Brasil i de l'Argentina. Tinc en línia el corresponsal d'ESPN Brasil a Madrid, el Gustavo Hoffman. Gustavo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Un placer.
¿Todo bien? ¿Y tú?
Bien, bien, bien.
Gustavo, ¿Lamine Yamal podría haber nacido, por decir algo, en Porto Alegre?
Seguro, ¿no? Seguro. Y seguro también que jugaría en la selección de Brasil, por su talento, por su calidad, por la manera como juega. Nos recuerda mucho al fútbol, al mejor fútbol de Brasil.
Uh-huh. El mismo Neymar le puso ayer un Instagram donde le decía: estás muy brasileño. ¿A ti te recuerda un poco a Neymar o te recuerda más a Messi?
Venga, yo creo que a mí aún me recuerda más... A mí no me gustan las comparaciones, ¿vale? Mm. Estamos hablando solamente de estilo de juego,
sí,
¿vale?
Sí, sí, evidente.
Entonces, a mí aún me recuerda más a Messi por la manera vertical de jugar, de conducir el balón. Pero claro, me recuerda también a Neymar por la habilidad, por la calidad con el balón. Entonces yo creo que lo más justo con Lamine sería decir que es una mezcla, que es algo especial, ¿no? Entre Messi y Neymar.
Déjame que te pregunte. Ahora estábamos comentando si ya podemos hablar de Lamine como uno de los mejores jugadores, si no el mejor del mundo. Por proximidad, ¿te parece que está a la altura o incluso supera ahora mismo a Vinicius o corremos demasiado?
Yo creo que aún corremos demasiado. Yo creo que estamos hablando de un chaval de 17 años que está viviendo un momento espectacular, que tiene mucho por delante, que tiene una capacidad potencial más grande que cualquier otro hoy. Pero yo creo que aún corremos, aún está temprano para decir eso. Yo creo que, claro que, venga, después de lo que Lamine ha hecho en los dos últimos partidos, en las dos últimas semanas es el mejor jugador del mundo. Pero yo creo que en toda la temporada, por ejemplo, para mí, el mejor jugador de la temporada se llama Mohamed Salah, por todo lo que está haciendo con Liverpool, ¿vale? Pero lo que hace también Lamine Yamal con 17 años es algo que jamás solamente Pelé ya había hecho en la historia.
Uh-huh. Ahora me ha sorprendido porque siendo brasileño pensaba que dirías que el mejor de la temporada ha sido Rafinha, por ejemplo, ¿no?
Sí, no.
Vitor Roque.
Yo tengo no, Vitor Roque seguro que no. Pero yo tengo que ser justo, ¿vale? Yo creo que el mejor de la temporada es sí Mohamed Salah, pero en mi opinión Rafinha está entre los tres mejores de la temporada en todo el mundo, por lo que está haciendo, por sus números. És un jugador que hace la diferencia para el Barça. Uh-huh.
Doncs el Gustavo Hoffman, el corresponsal d'ESPN Brasil a Madrid, que vaja, podíem pensar potser tirarà cap a Neymar, però veu més Lamine a prop de Messi que no pas de Neymar. Gustavo, muchísimas gracias, un abrazo.
Muchas gracias a ti, un placer.
Aquesta és la banda brasilera. L'Argentina l'explorarem amb el cap d'esports del país a Barcelona, el Juan Irigoyen. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes. Bien, vos?
¿Tot bé?
¿Todo bien? Bien, todo tranquilo. Ya acá en casa.
¿Todo tranquilo?
Tranquil, ya veig que no és la paraula, però... però...
No. Bueno, depende de qué entiendes por tranquilo, ¿eh? No sé. Claro. Quizás estoy demasiado tranquilo.
Escolta'm, Juan, sí. A qui et recorda més la minya mal? A Messi o a Neymar?
A ver, si tengo que pensar por lo estético que es, que, o sea, me parece más estético, es más parecido a Neymar. Messi tenía un regate con esto, estamos hablando de un nivel de jugadores demasiado top, o sea, pero Messi tenía como un regate mucho más pragmático, ¿no? Iba como siempre para adelante. En cambio, ahí lo veo un poco más parecido a Neymar. Y hablaba con Sonia esta mañana, a mí, pero si tengo que decir, ahí me acordaba más a Maradona.
Ostras.
No solo por...
Se ha sortit, pero... Neymar, Pelé, Maradona, sí, sí. Michael Jordan, no, Boris Becker... No.
Però per què més Maradona, Juan?
Però perquè crec que tant Neymar com Messi en la vida tuvieron un rol relativament bastante loco, que fueron los hijos de sus padres. Y este, como fue Maradona, pasa a ser el padre de su papá. Y eso lo pone en un lugar en la vida bastante... complejo. Y en ese sentido me hace acordar un pelín más a Diego, por lo que va a tener que afrontar de tan chico. Uh-huh. O sea, de tan chico él ya tiene una responsabilidad que ni Messi ni Neymar tuvieron. De hecho, Messi con 26, 27 años en un juicio declaró: de la plata se encarga mi papá. Uh-huh. Y Neymar sigue estando un poco bajo la tutela de su padre. En cambio, este chico no. Uh-huh. Siendo menor de edad todavía.
Juan, ara estàvem parlant i han sortit ha sortit tota la constel·lació històrica del futbol. Et sembla precipitat ficar la mina en el sac dels millors del món, si no el millor?
En este momento? Y lo que pasa es que si ponemos a Vinicius Junior en ese lugar, no es precipitado. Uh-huh. Claro. A día de hoy, no sé, no parece que Vinicius sea mucho mejor que Lamin. Pero bueno, claro, o sea, esto tiene 17 años y el tema es cómo va a evolucionar y cuánto tiempo se va a poder sostener, que es lo más difícil. O sea, no solamente cómo va a evolucionar, sino cómo crece. O sea, hasta ahora yo, en el caso de Vinicius, no veo que su carrera haya evolucionado demasiado. A nivel psicológico no evolucionó nada, por ejemplo. Sigue atrapado en el pasado.
Sí.
O sea, vamos a ver cómo evoluciona la de Lamin.
Bé, doncs, hem trucat a un brasiler per preguntar-li si Lamin s'assemblava a Neymar i ha dit que Messi, i hem trucat a un argentí per preguntar-li si s'assemblava més a Lamin o a Neymar, i ens ha dit que Maradona, per tant, ens ha sortit rodona l'exercici.
No, però és curiós perquè...
Quan tot també a l'Argentina.
Estèticament has triat Neymar, eh? Sí, l'argentí ens ha triat el brasiler i el brasiler ens ha triat l'argentí.
Sí, de hecho, porque él tenía de ídolo a Neymar.
Sí, és cert. I haurà vist molts vídeos de Neymar, exacte. Jo crec que li veurem molts gestos de Neymar a la Minya Mal, gestos tècnics, vull dir.
En fi, que...
Només tècnics.
Allò que es diu que un jugador t'exaureix els adjectius, doncs ara ja hem entrat directament en el camp de les comparacions històriques. Juan Irigoyen, moltíssimes gràcies, una abraçada.
Un abraço, un abraço.
I sort amb la tarda tranquil·la.
Gràcies.
A veure, ara que ja hem viatjat als dos països de comparació, vosaltres, a qui us recorda més? Jugarem amb la pregunta que fem avui, perquè és veritat que estèticament té coses de Neymar, però des del meu punt de vista la comprensió global del joc la costa més a Messi. Per tant, pots triar gairebé, et diria, que qualsevol dels dos.
Sí, jo no em mullo. Per mi té dels dos. És a dir, per mi té el regat, els recursos tècnics que tenia Neymar, inclús la forma com corre i es mou. A mi em recorda molt més a Neymar que a Messi, però després el que dius tu, entén molt bé el joc, té aquesta conducció cap a dintre per acabar amb la cama esquerra, s'associa bé, decideix bé, i crec que això també, per això m'està costant tant decidir si un o l'altre, perquè crec que té coses de tots dos. I crec que està millorant la definició i s'està acostant molt més a la definició de Messi que de Neymar.
Grau?
Per mi la posada en escena és clarament de Neymar. Per mi el debat potser una mica hi és en el fet de que, com que és esquerrà i Neymar era dretà, pel lloc on juga i per com articula les seves jugades et pot recordar a Messi, però per la forma de jugar, pels seus gestos, per com celebra els gols, per això que diu ara la gent jove, pel flow, per mi és Neymar.
I per la influència en el joc, per exemple, veiem una versió de Koundé quan hi ha Lamine Yamal, que no hi és quan no hi és Lamine. A mi em sembla que...
I la d'Alves. I la d'Alba quan estava...
Clar. Vull dir que a mi em fa la sensació...
Però recordeu, per exemple, Neymar, en aquella època del Barça on Messi va estar lesionat?
Sí, no.
Semblava un futbolista total, Recordeu el millor Neymar del París? Sí. Era un futbolista total,
Era
un
10, que...
no era un jugador de banda,
Neymar era un futbolista boníssim.
És que Neymar va tirar la seva carrera...
Si hagués volgut...
Sí, però les temporades que va fer al Barça... Neymar perquè tenia l'ombra de Messi, però si no...
Els últims 10 minuts contra el Paris Saint-Germain de la remuntada...
Per exemple...
El remunta ell.
El que passa que la fotografia de l'endemà se l'endú Messi i és la demostració...
I aquí la caguem.
Ell no podia ser el número 1.
Hi ha una maneta a casa al Madrid amb Messi lesionat on Neymar fa un partit increïble.
Sí.
Hi han coses que jo crec que es complementen i que milloren. O sigui, la ginebra i la tònica, les mandonguilles i la sípia, jo què sé, el pa i el tomàquet... I aquest tio té una comprensió de joc a la seva edat, que Messi no tenia. Messi era un extrem, i sí. Fins que no va arribar a Guardiola no va començar a entendre com es jugava això,
Home, ja no diria tant. Quan va arribar a Guardiola, Messi ja li havia fet un hat-trick al Madrid, per exemple.
Però agafava la pilota i regatejava tots els futbolistes que li passaven per davant.
Això ho deia el Xarri Reixac molt bé, que Messi va tardar un temps quan va arribar al primer equip a triar les olives, que deia el Xarri. El Xarri deia, un extrem no se les pot jugar totes. I Messi...
És el que feia.
Se les jugava totes.
Messi volia fer la del Getafe a cada pilota que li arribava.
Exacte.
I jo crec que Guardiola li canvia la manera de jugar.
I sabem, recordem quants anys tenia Messi, eh?
Sí,
22.
22.
Lamine Yamal té 17 i mig.
De Neymar
s'està evolucionant cap a Messi era un coix,
No,
perquè el gran mèrit de Messi és que van ser 17 anys, no?
Ara el gran mèrit de Messi és que encara hi és.
És que el que deia l'Irigoyen, que li recorda Maradona per altres temes, la definició de Valdano de que Messi és Maradona cada dia. Perquè
exacte.
Maradona no era Maradona cada dia, eh?
No, clar.
Maradona va ser Maradona...
També era una altra època.
I que els rebaven molt més.
Per posar-lo a la mateixa categoria ens cal molta perspectiva.
Moltíssima,
perquè, clar, evidentment, això ho ha de mantenir durant
fent,
com a mínim,
fent un
dos, tres temporades.
Que s'ha d'entendre per l'audiència, que és un joc.
Sí, absolutament.
Clarament en el camp de la hipèrbole, però és que el tio t'hi convida.
Si la Lamine Yamal acaba quedant en un Neymar, quedarà anys llum de Messi.
Exacte.
Amb tot el que ha sigut Neymar...
Com Neymar ha quedat anys llum de Messi.
Ronaldinho, que és un altre futbolista que va ser el millor del món durant dues temporades i es va acabar.
Exacte. Això donem les notícies dolentes.
Però el que vull dir que ara podem parlar del que ens recorda ell futbolísticament veient-lo jugar, però no estem parlant de que aquest futbolista serà millor o serà pitjor.
Per mi hi ha una cosa que és fonamental, que és la que ha dit el Grau, que és en aquest món de xarxes socials, TikToks i tal, com vols dir, el flow?
Això diuen els jovenes, sí.
El flow. Un tio que guanya una final, es posa unes ulleres de sol...
Això Messi no ho feia.
Messi no ho hagués fet mai. Neymar ho hagués fet.
A Qatar li van posar un vel per celebrar el Mundial, però les ulleres de sol no.
Una mena de túnica.
No sé com definir.
Bueno,
ha quedat per la història. El dia que aixeques la Copa del Món, et posin allò.
Es veu que era una gran mostra de respecte.
Però les fotos de Messi han quedat per te per vida amb allò.
Les marques, la Minya Mal, o per la publicitat i per enganxar la gent jove...
Un monstre.
La Minya Mal és inabastable publicitàriament, molt més que Messi, que era un tio contingut...
Que no es va poder posar mai al nivell de Cristiano Ronaldo, per exemple, en aquest sentit.
Ni de Neymar.
Neymar que... Sent sec com una mala cosa, tampoc li ha anat malament en el camp de la publicitat.
Perquè ha estat el millor del món.
Sí.
I perquè, a més, com ha dit el Jordi Grau, és que encara hi és, va guanyar un Mundial fa tres dies,
Bé, en fi, agafeu-vos-ho com vulgueu, un joc, una hipèrbole, víctimes de l'eufòria del partidàs que es va marcar ahir, que va ser per emmarcar, valgui la redundància. A mi em passa com a la Mireia, que dius, home, jo
crec que és massa aviat per dir que és el millor del món, però hi dono voltes i no em surt qui és el millor, qui és millor que Lamine ara mateix. Salah té unes estadístiques descomunals, fins i tot el matí Rafinha té unes estadístiques
acollonants. Però dic qui és el millor del món en dijous 16 de gener.
És que això ens passava amb Neymar quan era aquí, jo recordo estar dient, ara mateix, i quan dic ara mateix, no sé si dic aquesta setmana o aquest mes, Neymar està tan bé que per mi és el millor del món.
Fa un any, Bellingham era el millor del món.
Però s'ha de dir que aquest tio, que evidentment no ha mantingut el rendiment constant, aquest estiu ja va ser determinant perquè Espanya guanyés una Eurocopa, ha jugat bé aquest inici de temporada, però també ha tingut partits més normals, més terrenals. El que passa és que els dos últims són de traca i mocador. Són de jugador superdotat.
Però, a més, Costa, Lamine Yamal és el tipus de futbolista que compleix amb els requisits del que tots acabem consensuant que és el millor futbolista del món. Vull dir que Mbappé pot marcar molts gols, però no te'n genera tants, no té tanta màgia, i en canvi Lamine Yamal, en tot allò que acabem... És, quan pensem, a mi, per exemple, recordo quan parlàvem de la pilota d'or per Vinícius, que jo deia, jo no crec que tingui una altra oportunitat de guanyar-la com aquest any, perquè ha fet una temporada descomunal, però és com un extrem, i que més enllà de ser un extrem, no té aquesta visió de joc que, per exemple, sí que tenia Messi,
i
per mi sí que té Lamine Yamal.
Vosaltres a fer comparacions d'edat, amb 17 anys, Vinícius, era...
Devia estar al Castilla, no?
Estava al Castilla. Sí. I era del que se'n fotia tothom.
No, estava a Brasil encara, estava a Brasil. No va poder venir fins als 18.
Imagina't, i als 18 va venir al Castilla.
Sí, sí.
Exacte.
Però això no...
I les primeres temporades del primer equip del Madrid van ser duríssimes. Benzema li deia a l'altre, no li passis. No li passis. Sí.
La carrera de la precocitat... Lamine Yamal ja l'ha guanyat a tothom.
Veurem
la constància.
Si el respecte... Ara queda l'important.
Si el respecte en les lesions, que és l'únic que no dependrà d'ell, la resta sí que fa la sensació que ho té tota la seva mà per ser un futbolista d'autèntica època. A veure com ho veieu vosaltres.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Sonia Oleart, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
La pregunta, a qui us recorda més Lamine Yamal, a Messi, a Neymar, a tots dos o a cap dels dos? La nostra audiència diu...
Està repartit a tots dos 31%, a cap dels dos 28%, a Neymar 26% i a Messi 15%.
Sí, l'opció menys triada, amb diferència, és Messi.
Sí.
Sí, sí. Amb tantes opcions costa veure clarament que...
Clarament la pregunta l'altre cop.
Hi ha hagut un debat intensiu.
Costa veure quina és la més votada, no?
La Sònia s'ha de dir que era partidària del manicaïsme, o l'un o l'altre.
Jo també l'hauria fet així.
Gràcies.
Ho reconec. Molt
bé. Bé, el Toni diu Rivaldo més Iniesta, el Lluís diu Messi no s'assemblava a ningú, Neymar no s'assemblava a ningú, i Lamine no té per què semblar-se a ningú. Penso que cadascú és únic i irreemplaçable, i Lamine ho és. El Goku diu el regat de Neymar, la conducció, i gràcies a Déu, el cap a Messi. El Jordi Durant diu l'impacte de Messi és tan gran pels barcelonistes que no recordem Neymar. No sé si Lamine Yamal arribarà al nivell de Messi, regularitat, mantenir l'estrenor, però Neymar és un referent adequat, ja que crec que si no hi hagués hagut Messi, Neymar hauria fet el que està fent Lamine Yamal. La Nati diu, ell és únic, no li fem cap favor comparant-lo contínuament si volem mantenir-lo amb els peus a terra i que ens enlluerni el seu talent per molts anys, si us plau, no el comparem. El David diu, a cap dels dos, als 17 anys, ni Messi ni Neymar fent el que ell fa, Lamine és únic. I acabo amb el Macià Nicolau Sureda, que ens diu, avui a Sa Pobla és festa, revetlla de Sant Antoni, permeteu-me que respongui amb una glosa a l'enquesta. No és Messi ni Neymar, ell és simplement Yamal. Si no li volen fer mal, deixeu-lo de comparar. Una abraçada des de Mallorca.
Caram, molt bé. A Sa Pobla...
Jo necessito algú que algun dia m'expliqui quin mal es fa comparant dos futbolistes, perquè encara no l'he trobat.
En aquest cas podria ser a ell mateix de veure-ho, però clar, és que en el món en el que viu és evident que no...
Els seus representants no tenen cap problema en comparar-los.
Jo li recordo a ell mateix...
Ha anat a recollir premis allà envoltat dels millors...
Jo li recordo a ell...
Ens fa susto.
Fins i tot abans de guanyar l'Eurocopa li recordo unes declaracions dient que ell no hi guanyava res amb la comparació amb Messi, perquè ell considerava que hi sortia perdent, cosa que és raonable, i perquè deies és que és una cosa que
està fora de mida, no?
Et pot fer perdre l'orem.
Això depèn de com sigui, perquè les mateixes comparacions es podrien fer amb altres futbolistes. Podria parlar de Cubarsí i Piqué, per exemple.
i ningú...
Sí, el que passa és que Piqué...
I algú creu que li farà molt mal a Cobercí, que el comparem amb Piqué?
Un gran central, però...
Li va fer molt mal, la veritat és que...
Comparant pràcticament amb
Déu. Sí, però a l'edat de Cobercí... Piqué estava a l'equip suplent del Manchester United,
el qual.
Sí, sí.
No, però... o cedit pel Saragossa.
Però jo crec que hi ha una vessant, que és que el propi jugador pot no tenir esposa a terra, però jo crec que no vindrà de si el comparem o no amb Messi.
Això em refereixo jo.
Però també hi ha un punt en què... moltes vegades ens precipitem a començar a comparar i després la perspectiva del temps diu...
Doncs ens haurem equivocat. Ens ho menjarem amb patates i ja està. Aquí estem parlant del mal que se li fa a Lamine Yamal o a qualsevol futbolista per comparar-lo en un altre. A Messi, des del dia 1, se'l va comparar amb Maradona. Home, malament del tot no li acaba tant anant.
No, però recordo que era un altre, deixeu de comparar-lo amb Maradona.
Bueno, doncs, deixeu, no, que deixi qui vulgui. Per què hem de deixar?
Molt bé, doncs el Grau, que és
partidari de les comparacions.
De les comparacions.
No li ha anat malament.
Però no en el futbol, és que en tots els aspectes de la vida no parem de comparar. És a dir, quan hi ha un president del govern el comparem amb l'anterior, i quan hi ha un presentador del Tot Costa el comparem amb l'anterior, i quan ve el de l'estiu, mentre ho fa una setmana que no hi sou, el comparem amb l'anterior. La vida és això.
El Tot Costa és vitalici, eh? No hi ha hagut anterior.
Sí, però l'estiu, quan se'n van de vacances...
De moment no n'hi ha cap anterior. Segurament n'hi haurà un de posterior.
Refereixo a les vacances, per exemple. Això és el normal a la vida.
Evidentment.
Fan molt mal quan et comparem amb el de l'estiu.
En el tenis, que vosaltres sabeu més, el Caraz porta la pressió...
De ser comparat amb Nadal.
I no li va malament.
I no li va malament.
Però és que jo crec que tornem a parlar d'un cap especial. No com el de Nadal, però algú a qui li patina una mica tot. Perquè sap que és tan bo...
És veritat que també, pel que s'intueix en la Lamine Yamal, ja passa.
Sí, clar.
No, perdona, i si no estigués ben amoplat i no el comparéssim, doncs tampoc no se'n sortiria.
En això estic totalment d'acord.
Jo sí que amb Lamine, que parlem tots de la seva maduresa, a mi a vegades, sé que potser ara no li està influint, però jo a vegades em preocupa una mica l'entorn que pugui tenir Lamine Yamal, no? Em sembla que ho comentava el company del
País. Uh-huh.
És a dir, no té un suport, no?, aquest futbolista, i jo sí que el veig madur, jo no veig que ara li estigui influenciant, però no sé si a la llarga això li pot perjudicar. És a dir, és una cosa que em preocupa.
El Barça fa molts anys que s'ha preocupat perquè tingui el suport.
El Barça està molt al damunt.
Està molt al damunt.
Veurem si...
Fins i tot ara que ja no viu a la Masia, el Barça continua estant-hi molt al damunt.
Però és que continua sent molt jove.
Estic d'acord amb les dues coses. Que el Barça ja està al damunt i que això tampoc és cap garantia de res. I jo la preocupació de la Mireia la comparteixo, perquè jo intento pensar que a mi amb 17 anys m'hagués passat el que li està passant a Lamine i se me n'hauria anat la olla, però vaja, no us ho podeu...
No
portaria ulleres de sol.
Però el problema no seria que et comparessin...
Portaria un vàter al cap,
sí,
probablement.
Sí, però el problema no seria que et comparessin amb no sé qui.
Ah, no.
El problema seria un altre.
És indiscutible. En fi, de seguida parlem de la clau col·lectiva del partit d'ahir del Barça, d'aquesta... recuperació del fals nou. Abans vaig a Fontajau perquè estem pendents de la remuntada de l'Uni Girona. Busca l'accés als quarts de final de l'Eurocup, però per aconseguir-ho ha de recuperar els 12 punts que es va deixar a Hongria, a la pista del Pech. Xavi Soler, bona tarda.
Bona tarda, Costa.
Arrenca't el partit i per dir-ho així hem fet la meitat de la feina.
Mira, ho has dit perfecte, perquè són 7 dels 13 que s'hauria de guanyar per passar. Ara l'avantatge de l'Uni, 13-6. Ha començat bé l'Uni, 4-40 pel final del primer quart. És veritat que el Peig té aquesta pivot xeca, Reisingerova, que va jugar l'Uni, que els està fent mal a l'equip de Girona, però de moment la cosa va força bé. 13-6, a més, recupera el rebot l'Uni per intentar ampliar diferències. Mitja feina feta.
Bona entrada, Fontajau.
Entrada mitja. No seré dels dies més brillants, però vaja, jo crec que 2.500, 3.000 persones sí que hi són.
Molt bé, doncs a veure si l'Uni és capaç de completar la feina. De moment, com diu el Xavi, ha començat molt i molt bé. Fins ara, Xavi!
Fins ara!
Ja que estem en esport en directe, al Mundial d'handbol, Espanya ha acabat guanyant Xile per 31-22 i ja han començat dos dels tres partits de la Copa del Rei de futbol que es juguen avui. L'Atlètic Club Osasuna, de moment amb empat a 0, ja sabeu que si passen els bascos seran el rival del Barça quarts. És broma, que algú encara s'ho creurà, veurem.
No, que no és broma. Que a més l'Atlètic, hi ha una normativa de la Copa que és que només pot jugar a casa.
Exacte, que no tocarà a Montjuïc, que serà Sama Més.
Ni d'acord.
I Real Societat...
És una norma esperpèntica.
Imagina't quin lío amb els packs. No, no. Se'n va més que ja ho deuen...
Això és una altra cosa que el format podria solucionar. dos equips de primera, si l'última vegada tu has anat a Sant Mamés, la següent et toca.
Passa a
per exemple, a la Copa Davis
o a la Davis.
I a
Anglaterra també passa.
A l'antiga Davis, a l'antiga Davis. Ara ja no se sap on juguen.
És una altra cosa que li podeu dir a Lausan que arregli.
No, que està confós, Lausan. Real Societat... Ara
se l'endurà a l'Aràbia Saudita, la Copa del Rei.
Real Societat 0, Rayo 0.
La terra d'oportunitats.
Ja, carinyo.
Ja està.
Ja ho tenim, eh?
Si algun oient ha estat atent entre els comentaris de Grau i Santi, he colat el resultat.
0-0, Atlètic Club Osasuna i Real Societat Rayo. Una pausa i parlem del fals nou.
Tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Classo Audiologia és un centre auditiu que aposta per una audiologia adaptada i sense prejudicis. Per què ho sabem? Perquè ells mateixos ens han explicat la seva història a Empreses de Vanguardia, un espai al web de La Vanguardia per impulsar petites i mitjanes empreses com la teva. Entra a empresesdevanguardia.com i guanya prestigi i confiança per al teu negoci.
La Filmoteca de Catalunya és cultura, patrimoni, memòria, recerca, educació, projeccions, exposicions, lectures, tallers, trobades i, sobretot, cinema. Cinema i punt. Regala cinema. Regala Filmoteca. Abonaments des de 10 euros. Troba'ls a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Si competeixes per guanyar, ser segon no és una opció.
No hi ha segon.
Si hi ha res en joc, si vols ser únic...
No hi ha segon.
Nou Cupra Terramar per 37.990 euros. PVP recomanat a la Península i les Balears si finances amb Volkswagen Bank. Consulten les condicions a cupraoficial.es. Cupra, global partner de la 37a Americas Cup.
A les nostres rebaixes no tenim talles, ni cues, ni aglomeracions. La nostra oferta és simple. Entendre-hi més, pagar molt menys. Suma't a les rebaixes del periòdico. Un any de subscripció per 67... 24 euros! Només per rebaixes. Només a El Periódico.
El cinema català és... Plenitud. 3CAT amb els 17ens Premis Gaudí. Dissabte a la nit, viu la gala en directe a TV3, Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Em veig forçat a comunicar-vos un fenomen singular que s'està donant a casa meva. La meva estimada filla ha canviat d'una manera insòlita. És com si el seu cos emanés una espècie d'aura estranya. Pot ser un esperit que l'hagi posseïda. En qualsevol cas, tant de bo no sigui res greu, sinó tan sols una llum que l'ompli de joia i plenitud.
Deixeu-vos posseir per la plenitud del cinema català. Aquest dissabte, a la gala dels Premis Gaudí.
De 8 a 9 del vespre, en emissió conjunta per Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, sentiu l'equip del Que no surti d'aquí, infiltrat a la catifa vermella.
I a partir de les 9, seguiu la gala sencera en directe per Catalunya Informació, comentada per Toni de la Torre de la Finestra Indiscreta i Marc Garriga. Aquest dissabte a la nit, 17a gala dels Premis Gaudí.
Aquest dilluns 20 de gener, el món canvia de rumb. Donald Trump prendrà possessió del càrrec com a president dels Estats Units, una altra vegada. Nosaltres hi serem per explicar-t'ho.
Aquest dilluns a partir de les 4 de la tarda, especial Trump amb Ricardo Estrell i Francesc Garriga des de Washington.
I amb Gustau Alegret, Núria Ribó, Antoni Bassas, Lídia Heredia, Toni Cruanyes i altres experts i analistes.
Es reescriurà la història o serà un episodi més?
Especial presa de possessió de Donald Trump. Aquest dilluns a partir de les 4 de la tarda a Catalunya Ràdio.
On sempre, on passen les coses. So help me God.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
Paco Marco, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé. Tu.
Com us vau conèixer amb Maica Navarro?
La Maica tenia un novi.
Sí, una parella. Sí.
Quants anys va d'això, Paco?
20 anys?
Sí, més o menys. No sé, sí, uns 20.
El Nando treballava al Mundo, era el diari El Mundo.
Havia sigut el meu becari, el periòdico de Catalunya.
Maica, por favor.
Bueno, i després el becari va créixer.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Bueno, què vols no, que et digui?
Estic entrevistant Paco Marco, Maica.
Bueno, perdó, però no em donis l'esquena, guapo.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Semblava tot perdut i et vas tornar a aixecar. La teva actitud és qui escriu el teu demà.
Són gairebé 3:45 del vespre. Hem parlat bastament de la figura de Lamin Yamal, en termes exagerats i hiperbòlics, si voleu, però jo crec que ajustats a l'exhibició que va fer ahir, com la de l'equip. Ah, mira, ara està...
Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Som aquests. El Barça va golejar el Betis per 5-1 amb una altra exhibició de futbol. Ara us preguntaré si us sembla fins i tot que l'equip està jugant millor que el setembre i l'octubre en aquests dos últims partits. Però abans, aprofitant que tenim una entrenadora a la taula, Mireia, ahir el Barça va jugar sense Lewandowski i Hansi Flick va apostar per Dani Olmo com a fals nou, vaja, migcampista, perquè va jugar per tot arreu, però diguem-ho així, com a fals nou. I la sensació és que, lluny de ser una prova, allò va funcionar molt, molt, molt bé.
A mi m'agrada moltíssim, perquè al final acabes ajuntant molts migcampistes. El que em va al·lucinar més va ser la coordinació entre ells, perquè això crec que és el més complicat, perquè es poden anar trepitjant en les zones en què es mouen, i ahir ho van fer a la perfecció. El Barça, a més, va llegir molt bé els passes interiors per carrils centrals amb diferents alçades, que això és el que els altres equips sempre protegeixen, i jo crec que és una cosa que Hansi Flick repetirà segur, perquè li va sortir molt bé, va permetre que Casado i Lewandowski descansessin i crec que la fluïdesa que tenia el Barça en pilota, no sé què us va semblar a vosaltres, però a mi em va semblar espectacular. És a dir, la pilota no parava d'anar de dins a fora, de fora a dins, no les veien ni passar els jugadors del Betis. És a dir, que crec que el plantejament va ser molt bo, i el més sorprenent és el que deia al principi, com entre ells es van gestionar els espais. I això vol dir que són molts bons futbolistes, perquè si no, això no et surt.
I que hi ha química, perquè la majoria d'ells, ho hem destacat en moltes ocasions, la química de Olmo amb Lamin, la química de Pedri amb Olmo, jo crec que tot això ajuda. Hi havia Gavi també pel mig, que va fer el primer gol en una arribada, que és exactament això que explica la Mireia. Arribava tanta gent que la defensa del Betis no sabia qui quedar-se. I va acabar arribant un de sol que la va fotre dins.
I crec que en aquest paper hem de ressaltar la figura de Pedri. És a dir, crec que té moltíssima importància. Ara mateix és qui porta el pes del Barça. Amb una posició potser no tan a prop d'àrea com el vèiem, però la influència que té amb la pilota és espectacular.
Jo no vull matar Lewandowski, perquè a més els números que està fent aquesta temporada el defensen i l'autoritzen del tot.
Pregunta, m'agrada.
Dit això... per mi allò d'ahir, i treus Frenkie i poses Casador, a mi m'agrada molt,
A mi també. El que passa és que, com tu dius, la pregunta, és que, clar, els números de Lewandowski... I segurament també...
Ara, Olmo ahir se'n pot anar amb la pilota a casa, Perquè té per fer un hat-trick. I té mala sort, perquè Vieites li fa una aturada brutal, n'envia un al pal i en té alguna altra.
És que la capacitat que va tenir el Barça de generar ocasions, en
aquí
fa 5, li n'anulen 2... I és que podríem haver... Jo crec que el Barça,
no acaba
final...
marcant Olmo perquè té mala sort.
Jo ahir me'l vaig imaginar com un pla de recurs, però és cert que si tens qualsevol lesió de Lewandowski pot passar a ser el pla principal i fins i tot pot millorar-te el pla principal. Però clar, tenim tan present també l'exhibició que va fer l'equip contra el Madrid, que també va ser amb Lewandowski...
I que ho va fer bé.
El que sí que és cert és que això et permet... Perquè ara Flick ara té un benvingut problema, que és que ha de triar entre Gavi i Olmo.
Si ahir Olmo en fa 2, el pla al tècnic li surt perfecte, li surt de 10.
O massa, perquè llavors el dilema...
El que no és un punta, em fa que l'equip jugui i combini millor, perquè de vegades... És veritat que Madrid està molt bé, però de vegades Lewandowski està una mica matusser, no acaba d'estar fint les combinacions. No va ser el cas de Madrid, que ho va fer molt bé, Però, a més, el que fas entrar fa 2 gols, llavors ja és perfecte.
Però l'equip en va fer 5, vull dir que sortir el pla,
És que crec que hi ha un altre partit que Lewandowski també no juga, i crec que l'equip també en fa 5. O sigui, crec que hi ha 2 partits aquesta temporada en què Lewandowski no juga i l'equip ha acabat marcant 5 gols.
Ara ho mirarem. Jo, com que em sembla que no és plantejable prescindir de Lewandowski
no, perquè els números que té, l'acrediten.
Però sí que em sembla, enllà...
Però sí que és plantejable reservar-lo.
A part d'això, que jo crec que passarà... Li dona a l'entrenador una carta per determinats partits. És a dir, jo m'imagino la idea que tenia Flick pel dia del Madrid, que era que el nou no fos un nou, per això Lewandowski perd tants metres i fa gairebé més de pal repetidor que no pas de davant i centre, potser d'ara endavant Flick ja directament decideix jugar-los a Molmo, perquè això de...
Jo crec que depèn del rival. També,
per això que dic, que hi hagi... més enllà de dir avui li haig de donar descans a Lewandowski...
Perdona, va jugar a Mallorca, Lewandowski?
Ah, t'ho dic.
No, crec que no. Crec que és el dia que... Crec que és el dia que... Sí, el Barça va guanyar 1-5 a Mallorca.
El que em sembla és que el Barça semblava que, quan dient la pregunta que tu deies, de si està millor que a la setmana fantàstica aquesta d'octubre, que deies... En aquella època el Barça va estar molt bé, però semblava que només tenia un plan. Ara el Barça té dos plans. Perquè aquell pla, jo crec que s'està bé i a Balaïdos. Perquè quan estàs guanyant 2-0 a 0-2 al camp del Celta i segueixes jugant igual, se te'n va. I en canvi, l'altre dia a Lleida, quan fan fora Chesney, hi ha una escena que és clau.
Repleguem.
És Flick cridant a Casador, parlant amb Casador, i Casador que surt a fer una xerrada, i el Barça canvia la manera de jugar. Això, el mes d'octubre, el Barça hagués anat a fotre-li 6 a...
Jo això us ho compro, però a Balaïdos el problema no és que el Barça només
tingui... No, i es
despista un dia... El Barça ja estava en aquella fase en què es despistava cada 2 per 3. És a dir, és veritat que a Gida, el Barça, en lloc de dir continuem jugant igual, és evident que si en tens un menys has de canviar el
pla. Es tapa una mica i endavant.
Ja, però... ara sí que hi ha una alternativa. Perquè és que ahir hi ha una altra part que... perquè potser la minya mal Pedri, que estic molt d'acord amb la Mireia, que ha fet està fent una temporada descomunal.
És el que està fent la temporada més regular, però jo crec que no hi ha cap partit de Pedri per sota del 8.
Rafinha igualment pot encertar més o menys, però també, també. Al·lucinant, però el cas està en veure que ahir el Barça juga sense el que consideràvem que era el seu central que havia salvat els primers 25 partits de la temporada, que és Íñigo Martínez. I apareix Araujo i ho fa bé. Apareix Frenkie de Jong i no fa cap esgarrip, que ja és bastant.
És un èxit.
Tampoc era un partit molt exigent defensivament,
també dic, perquè era un
però
partit
és veritat que no va cantar.
I que està molt bé que Flick aprofités aquest partit, però que era un partit a cara, ho creu? Vull dir, que te la jugaves a passar
l'alineació no és de l'alineació... Crec que hi havia 7 o 8 titulars de Gida.
Diríem que faltava un titular per línia.
Sí, faltava
Casador, faltava Íñigo i faltava Lewandowski.
És a dir, era una alineació amb
rotacions,
però no suplent. Podria haver fet alguna rotació més.
Podria fer més rotacions.
Però és un altre pla.
Que escolta, que al camp del Barbastre va posar a Pedri i a Lewandowski.
Sí.
A Barbastre, contra un segon arref.
És que Pedri no el treu de l'equació per si de cas.
Això t'ho demostra.
Et confirmo que efectivament va ser Mallorca, 1-5.
Quants gols va fer el Barça?
5 gols.
Ah, tinc memòria.
Ferran Torres, Rafinha, Frenkie de Jong. Rafinha en 2 ocasions.
Frenkie
de Jong i Pau Víctor.
Aquell final explosiu de Frenkie.
Sí. S'ha de dir, però, que el partit no va tenir res a veure amb el d'ahir.
No.
El marcador sí, però
no,
partit no...
No, però que és significatiu, que el dia que no tens el teu golejador també siguis capaç de fer 5 gols.
Sí, i ara és que tens un tio, que n'ha fet 20 ja, aquesta temporada.
No, jo volia afegir que a part del doble pla que pots tenir amb Flick, per mi hi ha una carta que és la que millor li està sortint a Flick, que és la competència que genera amb tot això. És a dir, fas canvis, l'equip guanya, no hi ha manera de relaxar-se. És a dir, si Lewandowski fa 2 partits que no està encertat, sap que hi ha Dani Olmo per ocupar aquesta posició o modificar coses, no? És a dir, que això també et dona com a entrenador un pes de dir, ei, aquí qui es relaxi, hi ha algú que està preparat.
No,
i això et va generant unes sinergies molt positives.
I amb una altra cosa que ens va passar pel resultat, també va passar desapercebuda. Iñaki Peña juga un partit que en teoria havia de jugar
Tech.
Sí. Si cada vegada li dieu un... Sí, ara...
Stensne.
Però si li dieu diferent cada vegada que ho dieu.
Com un sol home, Stensne.
Stensne. Stensne, bueno, sí, que havia de jugar ell, es va dormir, va jugar la final de la semifinal i la final de la Copa, i a Iñaki Peña té una, que és el que té la gana de tenir el porter del Barça.
És la parada de la temporada, Moni.
I un paradón escandalós.
És la parada de la temporada.
Perquè és a Tigrinho, però és un paradón.
Que s'afegeix a la que li havia fet a Mbappé a Gida, que no està gens malament tampoc. No. És que jo crec que ara mateix, aturant, a Iñaki Peña està en un moment bastant impressionant de joc. Una altra cosa
com
és
us rèieu de mi quan us deia que era bon porter, eh?
Bé, jo no ho he...
No, no!
Jo no ho he
dit. No, no, concretament vas dir que era millor porter que Ter Stegen.
I segueixo mantenint-ho.
Val, d'acord. Em sembla bé, però vull dir que era un punt atrevit el teu judici.
Sònia, hi ha gol, no?
Però...
Deia jo que hi ha gol a Noeta.
Li acaba de salvar la vida, eh?
Ha marcat la Reial Societat i s'avança en el seu partit contra el Rayo. No, però...
I debat tancat. Vinga, continuem.
Escolta'm, no, si voleu el podem fer, si és millor porter que Ter Stegen. A mi no m'ho sembla.
Com em van
humillar. Jugada, per cert, jugada d'ataque Cubo.
Si t'ensenyés els missatges...
Gol de Yarzabal.
T'envia, sí?
Uah,
home, després passem facturetes com vosaltres me les passeu a mi. Que n'heu tingut d'oportunitats, que ja ho sé.
En tot cas, Iñaki Peña, el que és segur és que aixecarà menys títols que Ter Stegen, menys trofeus. Ramon Salmurri, bona tarda.
Guanyarà més.
Què tal, bona tarda.
Guanyarà més, però n'aixecarà menys, probable.
I cobrarà molt més. I estarà... I jo crec que s'endurà bastants mils toves que s'ha desgastat. No me'l veig en duets a 4, 5, 8...
L'equip està una mica millor, també,
sí,
no?
Bueno, passat, aquell equip tenia Messi, eh?
L'any passat, pobre, també.
I a Luis Suárez, i
no parava de guanyar lligues, aquell equip.
Aquell equip, sí.
En fi, Ramon Salmurri, bona tarda.
Hola, què tal?
Hombre, Ramon, Salmo tal? Ve a...
Home, Salmurri.
Bon aneu.
Ve a parlar del...
Debat,
ve a parlar del...
No vull...
Del
reix.
Del
teu...
Ah! Vols fer un debat o no?
No vull debatre amb tu. No vull un debat amb tu.
Ve a parlar dels registres golejadors d'aquest Barça, que si no m'erro amb el d'ahir... amb els d'ahir n'ha fet 88.
88 en 29 partits. Yeah. Que això et dona una mitjana superior a 3 gols per partit.
És una autèntica borrada.
Perquè te'n facis una idea, el Chelsea n'ha fet 80 en 32 partits, el Bayern 78, el Liverpool 75, només el Super Europa, el PSV Eindhoven, que n'ha fet 90.
I perquè té Luc de Jong, que si no...
Una altra que se'n fotia de mi.
I allà està...
Aquí també he pillat bastant.
Ja m'avanço perquè...
Un gol de marcar més del Barça si treuen a Luc de Jong.
De tronc, li deien. De tronc.
Allà tenim. Quina merda de
tronc. Triomfant al PSV.
Una mica de respecte per l'informe
del PSV. No està a l'Inter de Miami.
Salmo reprocedeix, sisplau.
Una mitjana de 3 gols per partit. Un registre que des de la temporada 58-59... diguem-ne, no es veia a Can Barça. Des de la 58-59 li llegia avui el Juan Jiménez al diari AS, des de la temporada Elenio Herrera, que el Barça no se situava en 3 gols per partit.
Sí, per exemple, la temporada del trident Neymar Messi Suárez no vam
arribar... La 14-15 són 181 gols en total, ara n'has fet 80, no arribes als 3 gols de mitjana per partit. Mira, he anat a buscar una mica les temporades.
Clar, però aquí, vull dir, hauríem de mirar en aquest punt de la temporada quants gols...
Sí, clar.
Però ja hem passat mitja temporada. Ha jugat ja contra tothom.
No, clar, el que diu la Sònia és que potser al final de temporada no podrà mantenir aquesta mitjana. Jo és que aquell equip...
Si juguessis cada cop contra el Madrid, igual la mantenia.
Sí, igual.
Si vas tenir la sort que et trobes a semifinals del Madrid a la Copa, a semifinals de la Champions del Madrid, doncs imagina les xifres que faràs.
Si no em falla la memòria, aquell equip va fer 120 gols només a la Lliga i clar, el Barça n'ha fet 50 o 50 i escaig a la Lliga, que són molts, però clar, és evident que no li dona no li alcança la puja.
Hi ha una... O sigui, quan comences a mirar, no, els resultats des d'una òptica general, és evident que des de l'època Guardiola fins aquí, diguem-ne, els registres poc a poc, i amb matisos, però bé, han anat
caient. Amb la desaparició d'un tal Messi que
allà ja s'ensorren. Però, per exemple, la temporada 11-12 és del passat recent la que, amb diferència, el Barça fa més gols, són 190 gols. La següent...
Crec que aquell any és quan Messi fa els 93.
Sí. La següent és la de Luis Enrique, la 14-15, amb 181, i la 16-17 amb 171 gols. Diguem-ne, una mica és el pòdium del Barça els darrers anys. Per exemple, la temporada passada són 110 gols, la 22-23, 112, la 20-21, 122... Sempre estan aquests, una mica en aquests registres, i a partir d'aquí, anant enrere, comença a créixer aquesta xifra. Resumint, que és una animalada en aquest moment de la temporada haver fet 88 gols.
Sí, sí, certament. Vaja, i aquest 3 de mitjana, és que clar, és que... Ja sé que és una estadística, però vol dir que comença... comences els partits amb 3 gols i, per tant, el rival per puntuar t'ha de fer 3. És, vaja, és una...
Passa que ara estem comparant i ens deuen estar escoltant tots els jugadors del Barça i el Barça no farà ni un gol més.
Comparar amb el
Barça. No farà ni un gol més d'aquí final de temporada. Perquè estem comparant amb el Barça de Guardiola, amb el trident de Luis Enrique...
Tu creus que realment el partit de Getafe de dissabte comença 0-3?
Clar,
mira,
és que
concretament jo, aquest no, però... Jo,
mal dia, eh?
Concretament aquest no. Però, escolta, jo crec que ara que parlàvem de Messi, Suárez i Neymar, a mi em sembla una autèntica barbaritat que aquest equip s'acosti a aquells guarismes, perquè per mi...
És una bestiesa.
Lamin, Lewandowski i Rafinha, a nivell de talent, sumats als tres, no s'acosten ni de lluny al que tenia aquell, aquell trident criminal, i els números són els que són. I, a més, la majoria, la gran majoria de gols els han fet els del davant, perquè ara parlo de memòria, però no recordo ningú que no sigui davanter que tingui grans números. Crec que Pedri ha fet 4 gols, sí, si no m'equivoco.
No, però han marcat molts jugadors, eh?
Han marcat molts, però...
Sí, sí.